Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui a l'Ofici de Viure, créixer fent voluntariat. Diu el Diccionari de Competències i Metacompetències de l'Acció Voluntària de la Generalitat que tenir esperit de voluntariat implica orientar-se a la transformació social amb pensament crític i sistèmic, amb voluntat de desenvolupament personal per actuar des del fluir, amb autenticitat i saviesa ecològica, sense esperar a canvi ni contraprestacions econòmiques ni materials de cap mena. Per sort, aquest esperit del voluntariat ha impregnat el primer món de gent preocupada per altres que s'organitza per cobrir o alleujar, en la mesura que sigui possible, les necessitats de persones com els refugiats de països en guerra, els presoners, els malalts, els desfavorits, etc. Aquest, és clar, no és l'únic tipus de voluntariat que existeix i precisament Som a Catalunya que ha excel·lit des dels temps del franquisme pel treball voluntari en diversos àmbits socioculturals, uns àmbits que avui en la seva major part són retribuïts, alguns no, però. A tall d'exemple, ens recordem del Festival Internacional de Música de Can Toni Gros, que va funcionar durant 35 anys fins al 2017, gràcies a la macroorganització mil·limètrica de 400 voluntaris i més de 1.000 famílies que van acollir durant 4 dies cada un d'aquests 35 anys el bo i millor de la música coral i la dansa popular dels 4 continents. Però per això calia i cal organitzar-se, cal ser-hi i cal actuar com a professionals. I cal fer-ho des del nivell de les metacompetències, segons Cris Bolívar, psicòloga i coach que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure. Ella diu que una metacompetència fa referència al ser, més enllà de l'ego. Avui a l'Ofici de Viure, créixer fent voluntariat.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Em dic Laura Stillas, soc psicòloga i voluntària a l'Associació Dones que Inspiren. Som una xarxa de dones que ens donem suport per la transformació tant personal com professional. I en aquesta xarxa el voluntariat és part molt important de la nostra activitat. A la meva experiència en aquesta associació, puc dir que les voluntàries aportem diverses metacompetències i fins i tot també les desenvolupem, perquè creixem interiorment i a través del vincle amb el grup. Per exemple, en el cas de l'autenticitat, a la nostra entitat és essencial que les interaccions es construeixin des de la connexió amb una mateixa, ensenyant sense por la cara B de les nostres experiències i no només mostrant-nos des del currículum, perquè això fa que siguem referents per altres dones. Això també implica tractar-nos amb humilitat, com a iguals, conscients que totes les dones que inspiren som éssers que estem en procés, com tothom, no? Perquè estem vives. Per altra banda, ajudant altres dones a través de l'escolta, del suport emocional i de compartir recursos, jo crec que jo mateixa també he anat desenvolupant la compassió. En el sentit de poder entrar en contacte amb situacions de vulnerabilitat per les que passa la dona que tinc al davant i tenir un interès per buscar maneres de disminuir, no?, el seu patiment i de facilitar que aquesta dona s'apoderi. També penso, i voldria fer un apunt important sobre la metacompetència de l'ètica, perquè penso que és molt important a l'hora de fer voluntariat per poder mantenir la puresa, no?, d'aquesta acció voluntària i no confondre-la amb altres interessos. Poder mantenir el focus altruista en aquest servei que fem a la comunitat. En definitiva, com a voluntària he pogut viure el creixement individual interior i també el social, a través de la manifestació de totes aquestes metacompetències dins d'aquesta xarxa nostra de sororitat, en què al final no hi ha distinció entre dona que inspira, és a dir, la voluntària, i dona inspirada, perquè totes som una.
Thank you.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Créixer fent voluntariat, amb Cris Bolívar, psicòloga, coach, amiga del programa, que es troba en aquests moments al Japó. Cris, benvinguda, no sé si dir-te bona nit, bona tarda, bon dia.
Bueno, aquí bona nit, allà bona tarda, no?
Molt bé. I en Jordi Armadans a l'estudi a Catalunya Ràdio. En Jordi és politòleg durant 25 anys, director de la Fundació per la Pau, autor de Pau, el valor de la vida dels nostres dies, que ha publicat a Ara Llibres fa poc. Què tal? Com estàs, Jordi?
Hola, molt bé, encantat.
No sé si mai t'has plantejat aquesta pregunta així. Fins a quin punt fer voluntariat ens pot ajudar a créixer personalment?
Totalment. Jo penso que al final qualsevol pràctica col·laborativa d'implicar-se en la comunitat, en l'entorn, en una societat, en algun projecte, és una cosa en la qual tu pots aportar, però sempre reps, no? D'alguna manera, per experiències dels altres, pel contacte amb realitats que potser no tenies tan properes. I, per tant, en aquest sentit, és una experiència d'aprenentatge, d'enriquiment, de creixement. Vaja, jo crec que en aquest sentit és... Segurament, si agaféssim molta gent que ha fet tasques de voluntariat, d'implicació, de compromís, trobaríem aquests elements més o menys, tothom els acabaria expressant, no? Que han après, que s'han format, que han crescut, que han conegut més, que s'han conegut més, i que tot això al final és com una escola, com un aprenentatge, no? Més enllà de la feina concreta que puguis fer, que és importantíssima, no?
I m'imagino que al llarg de tants anys, Jordi, has vist transformacions radicals, no només transformacions amb diferents col·lectius, no?, sinó individuals.
Sí, i tant, eh? Gent que potser doncs, li costava molt doncs, sortir de l'ou, per dir-ho manera, del seu cau, no?, i que a partir d'alguna sèrie d'experiència s'obren molt més a l'entorn, a la comunitat, a altres persones, a altres realitats, no?, i que entenen que trobar espais de relació i d'identificació amb gent diferent, que és molt important, no?, i que per tant, o també persones concretes que a partir d'alguna experiència concreta doncs, han agafat tot un bagatge que fins i tot des d'un punt de vista professional ha estat molt útil després, eh? També, que això a vegades sembla que el voluntariat o la militància és una cosa que va per un camí, però jo també em recordo una vegada un directiu que em va dir que començava a valorar molt els perfils de persones que havien tingut experiències d'implicació, de voluntariat, perquè entenia que eren gent amb una certa flexibilitat, una certa adaptabilitat, que fugien de l'encasellament, que volien col·laborar, no?, i que per tant considerava que era un perfil interessant des d'un punt de vista laboral, no?, i que per tant jo crec que els impactes des d'un punt de vista personal i col·lectiu són enormes, aquestes tasques.
Cris Bolívar, com es pot créixer fent voluntariat des del teu punt de vista?
Sí, efectivament estic d'acord amb ell, amb el Jordi. És una... Jo mateixa he sigut voluntària, però a més en el procés que hem fet, no?, d'aquesta construcció que ara comentaves, no?, del catàleg, doncs es van fer nombroses participacions de voluntaris, d'experts, no?, de l'acció voluntària, entitats, etc., no?, al llarg de... Hem estat dos o tres anys, no?, fent tot això, i realment es confirma. O sigui, el nucli de tot això, que és l'amor, i dit per ell ja, inclús, es trasllada amb aquest caràcter especial que té el posar-se, no?, des d'una acció voluntària relacionada amb l'aprenentatge al llarg de la vida. És a dir, òbviament no perquè facis voluntariat et converteixes en no sé què d'un dia per un altre, però sí té una contribució, un impacte molt especial per moltes circumstàncies que ara parlarem, suposo, de com et poses al servei i tot el que es mobilitza al posar-te al servei, sigui per una gran tasca, eh? Ara comentàvem, no? Pues, jo que sé, voluntariat internacional, en situacions de guerra, bueno, molt bé, no? Però també petites accions i tasques de voluntariat de, no sé, d'estar en una oficina i un dia ho comentàvem, no?, amb l'equip de la Generalitat, doncs enganxar segells, ja està, no? No cal anar a no sé quin país en guerra. I el fet de que et posis al servei, el fet de que contribueixis a alguna cosa més gran que tu, el fet de que ho facis d'una manera altruista, etc., no?, des d'aquest esperit del voluntariat, mobilitza internament moltíssim.
Les metacompetències es refereixen a trets molt profuns, com suggereix la mateixa paraula. Són competències internes, espirituals, psíquiques i o emocionals que suporten les competències del fer, sense les quals aquest fer està mancat de qualitat i de sentit, dieu vosaltres. Estem parlant, en essència, de valors i principis que suporten el ser i el fer d'una persona i la mateixa raó de ser d'aquests mateixos principis i valors. Com ho podríem explicar de manera més planera què són les metacompetències?
Diríem que amb una primera aproximació es podria dir, no?, que són algo així com valors, perquè ens entenguem, no? És difícil a vegades d'entendre el concepte. Però si anem una miqueta, no?, treballem una capeta més, podríem veure que els valors al final són, bueno, doncs jo valoro això, tu valores allò, aquests són els meus principis, aquells els teus, no? I bueno, és, també té un impacte social i cultural, el com un es conforma, no?, els propis valors i principis, etc. En canvi, quan parlem de metacompetències, imaginem algú que no té cap tipus de... un sant, eh? Anem a suposar ara, no? anem al màxim. Algú que no té cap tipus de distorsió, d'ego, d'interessos, de jocs, de manipulacions, de res, no? És una persona absolutament centrada, present, etc. Doncs quan et col·loques, ni que sigui 3 segons, en aquest estat del ser, on tots els jocs egoics no hi són, apareix a l'estat pur, com si diguéssim, no?, d'aquest ser, això serien les metacompetències. Aquest lloc des d'on poder fer, pensar, sentir a la nostra vida, no? Un lloc, doncs, n'hi ha diverses, no? Per exemple, d'un altruisme amb A majúscula, d'amor amb A majúscula, no? T'estimo perquè em caus bé o m'has fet alguna cosa maco. No, no. Estimar inclús a l'enemic, no?, perquè ens entenguem. D'humilitat, ben entesa, és a dir, no?, llocs d'estar en connexió realment amb un mateix, des de l'alineació amb un mateix, des de la presència.
Sí, ara escoltarem l'opinió d'en Jordi Armadans, a veure com ho veu des de la distància i alhora des de la proximitat de fons, no? Però com podríem desenvolupar-les, aquestes metacompetències? Perquè potser algú pot pensar que tot plegat és molt bonic, però que és una mica utòpic.
Sí. De fet, més que desenvolupar-les, és reconnectar amb elles. Sí? És un treball i que es diuen, els hi diem metacompetències perquè, de fet, estem jugant amb com funcionen les competències, és a dir, hi ha nivells. Nosaltres, per exemple, en el catàleg que comentaves, hi han descrit 3 nivells, igual que es faria amb competències. El quart nivell seria aquest estat màxim, que dic, bueno, no cal arribar-hi, no? Amb què hi anem ja n'hi ha prou, no? Per exemple, anem a agafar l'amor com a definició, com a presència energètica des d'aquest amar, estimar, no?, que busca facilitar les causes de la plenitud i la felicitat, no?, dels altres, de l'altre. Amb un nivell 1, cuida, mostra tendresa, afecte, atenció per persones properes, no?, amb els que mantenim un vincle d'amistat. Procura estats de plenitud, de felicitat, amb persones que són properes, no?, i que hi té certa amistat. Al nivell 3, el mateix, però amb persones no només que no coneix, sinó inclús amb qui té en amistat. Aquí ja hi ha hagut un grau superior, sí? És a dir, podem anar incrementant a la mesura que ens treballem a nosaltres mateixos, per exemple, amb l'acció voluntària, de manera que arriba un moment que l'amor ja no només l'expressem amb el que em cau bé, no?, o amb el que tinc més proper, sinó amb tot aquell ser, inclús que no coneixo, o inclús que en principi, no?, des d'un cert lloc, jo pensaria que podria ser un enemic. D'això, per exemple, se'n parla molt quan es parla del perdó. Sí, com perdonar inclús algú que ha matat, jo què sé, el teu fill. És un treball a fer, clar que sí, d'això es tracta.
El Diccionari de Competències i Metacompetències de l'Acció Voluntària del Departament de Drets Socials de la Generalitat, i llegim aquestes metacompetències cor o nuclears del voluntariat que es poden donar en alguns dels 3 nivells de realització i que serien altruisme, autenticitat, compassió, ètica, amor amb H, després ens explicaràs què vol dir aquest amor amb H, humilitat, neolideratge, saviesa i saviesa ecològica. Bé, com li ressona el que està sentint amb en Jordi Armadans?
D'entrada, molt plaentment, perquè estava escoltant la conversa molt atentament. La veritat és que ara en aquesta part final, quan la Cris comentava, no, el tema d'arribar a, doncs, a perdonar persones que han fet salvatjades que t'han afectat profundíssimament, no? O d'arribar a establir relacions amb persones en les quals hi ha molta diversitat, molta diferència, molta discrepància, jo penso que això, bueno, això ho he pogut experimentar amb alguns processos que hem fet, no? De posar gent que pensa molt diferent, que discrepa profundament, no? I el moment en el qual el diàleg i a partir de les emocions, no, sorgeixen espais de contacte amb persones que teòricament pensen molt diferent, això és un procés enorme, enorme, no? Perquè d'entrada per la persona tendim a pensar que si aquella persona pensa A o B i tot discrepem, doncs no hi ha cap punt de contacte, no? Però a través d'expressar emocions sí que veiem que moltes vegades compartim, hem compartit la por, l'angoixa, la il·lusió, les ganes de compartir coses, no? I llavors ens reconeixem humanament amb aquesta persona, encara que discrepem políticament i ideològicament molt, no? I això té molt valor a nivell personal, però a la vegada també a nivell col·lectiu, perquè fa que tinguis una manera de plantejar-te l'abordatge amb persones discrepants molt diferentment que si els veus com pràcticament com una oposició total a tu, no? I això, a l'hora de fer tasques col·lectives, és imprescindible, perquè sempre trobarem gent que pensa diferent, que sent diferent, que té prioritats diferents, però entendre que fins i tot amb aquestes persones podem trobar maneres de compartir algunes emocions i alguns punts de contacte mínim, jo penso que reforça molt aquests llaços comunitaris i la perspectiva de projectes col·lectius, no?
Clar, d'alguna manera pregunto i al mateix temps expreso una opinió personal, no? Es tractaria d'anar més enllà del pensament racional, perquè és clar, des del pensament racional ben argumentat, moltes guerres estan molt ben argumentades des del pensament racional, no? I tots aquí, i cada bàndol té pros i contres molt ben argumentats. I dius, clar, si volem anar més enllà, hem de transcendir per força la raó, no? I potser ens hem de connectar més al que deia Chris Bolívar amb l'amor.
Jo diria que des de racionalment podríem discutir profundament la guerra també, però efectivament, per exemple, una cosa que des d'un sentiment bàsic com l'empatia podem desenvolupar, és a dir, si tu veus una persona que està sent bombardejada a la seva ciutat, fàcilment tu et pots ubicar què et passaria a tu si et bombardessin a la teva ciutat. I si veus que ha de fugir per intentar arribar a algun país que l'acullin, doncs t'imagines el patiment que tu patiries si estessis durant setmanes intentant arribar a un país europeu perquè t'acollissin amb un mínim de dignitat, no? I si quan arriben a la frontera t'insulten, et maltracten, doncs també et pots ubicar. No? I que al final, a través de l'empatia, tu pots d'alguna manera entendre que més enllà que aquells siguin dolents o bons o que siguin contraris o enemics, estan patint coses que si tu les patissis et semblaria absolutament inaguantable, absolutament indigne, no? I des d'aquest punt de vista pots competir-te amb gent que teòricament no hauries de travessar el pont, no? I jo penso que això és molt important, perquè efectivament des d'aquesta deshumanització de veure l'altre com totalment aliè a tu, és possible moltes d'aquestes situacions de guerres i de barbàries, perquè sembla que hi ha un abisme que et permet desconnectar del patiment d'aquestes persones.
I no? Totes aquestes imatges que veiem cada dia a través de televisió, xarxes socials, etc., creus que ens fan, Jordi, més empàtics o menys empàtics?
El tema de les xarxes i tot això és un debat enorme. Jo crec que a vegades permeten, no? A vegades permeten que puguis conèixer alguna realitat, alguna persona que t'explica, doncs, una situació que està passant i que això et permeti apropar-te. També és veritat que a vegades en l'àmbit mediàtic i en l'àmbit de les xarxes es produeix aquesta sensació de que no estàs parlant amb una persona directament, sinó que estàs parlant amb una màquina a través d'una pantalla, i llavors a vegades també certes energies negatives i certs menyspreus, no?, també s'alliberen d'una manera molt fàcil, no? Per tant, és una mica les dues possibilitats, no? Jo crec que permet l'aprenentatge, el coneixement, l'aproximació i l'empatia, però també a vegades permet una mica reforçar la polarització i el distanciament, no?
Quina importància dona la Cris Bolívar a l'empatia en el context del que estem parlant?
Jo estava escoltant i De vegades sembla més fàcil, no?, entendre-ho des de paraules que fem servir habitualment, no? Però com ara passava amb el que dieu de les xarxes, no? Però també ens pot portar a un punt complicat, perquè, per exemple, no?, això que estàvem comentant ara és com que des de... O sigui, jo poder-me imaginar el que li passa a l'altre, no? Empatitzar seria com això, no? Posar-se les sabates de l'altre i coses a la pell de l'altre, etc. No? De fet, això jo crec que no es pot fer. Realment, diríem que només pots viure allò que tu pots viure i pots fer una projecció del que l'altre potser pot estar vivint, no? Però no et pots ficar a la pell de l'altre, efectivament. I per tant, empatitzar és complicat, no? Perquè més aviat fem, doncs, això, projeccions estranyes, no? No li facis a l'altre el que a tu no t'agradaria. Bueno, igual a l'altre li agrada, no? O el que a tu t'agrada a l'altre no li agrada. És una mica complicat. Si més no, bueno, aniríem per aquí, no? Ara bé, com a metacompetència podríem anar més enllà i podríem parlar de la compassió. Aleshores, a la compassió simplement és... orientar-se a disminuir el patiment de l'altre. Clar, per què és una metacompetència? Perquè tornem aquí, estem més enllà de les emocions, més enllà dels pensaments, més enllà de l'acció concreta. Estem en estats del ser que s'han de treballar, que es van treballant conjuntament en la mesura, el que dèiem, no?, que anem reconnectant, que anem sortint, que anem transcendint a l'ego, que anem madurant, que anem prenent consciència, no? Totes es treballen bastant juntes. Igual que podríem parlar de que la intel·ligència emocional no pots desenvolupar una sola competència i no una altra així sueltes, no? Sinó que és tot un moviment de creixement, de desenvolupament de la intel·ligència emocional, no? En el ser acaba passant sempre això. De la mateixa manera, quan anem a aquests estats més profuns on hi ha... No m'importa tant si l'altre li passa o no li passa, és que simplement estic orientat a que no hi hagi patiment, per entendre'ns, no? Si jo empatitzo o no empatitzo amb allò, fins a cert punt no importa, estic orientat a que no hi hagi patiment. Òbviament, des d'un lloc on no és la pena, no és la tristesa, no és el dolor, sinó que és la comprensió profunda de lo que és el patiment. No sé si queda més clar.
Sí, què en pensa en Jordi?
Sí, no. Jo crec que expressem coses potser amb matisos diferents, però que més o menys va al mateix lloc, no? És a dir, jo quan deia el tema de l'empatia em referia que quan tu escoltes una experiència d'una persona amb la qual tens molta distància, però hi ha un moment en el qual doncs, t'estàs expressant com ha patit aquesta situació, tu aquí pots ubicar-te, encara que sigui molt diferent la sensació, l'espai, la identitat, perquè tu entens que allò que, t'expressa aquella persona tu també t'hagués fet mal, no? Encara que potser no comparteixis els codis racionals o ideològics, no? Però efectivament jo crec que el que deia la Cris de la compassió des d'aquesta perspectiva és un element central en tot això.
Perquè, Cris, transcendir l'ego des del moment en què estàs ajudant a una altra persona o a un col·lectiu i que t'hi aboques de ple, no l'estàs ja transcendint l'ego? Molt ben entès que potser hi ha moltes persones que fan voluntariat i que no s'ho han plantejat d'aquesta manera, però que sense plantejar-s'ho, d'alguna manera l'han desdibuixat el seu ego.
Jo crec que depèn, i per això penso que està molt bé aquest desenvolupament, no?, d'aquest, per exemple, en aquest cas que parlem, no?, d'aquest catàleg de competències i metacompetències i diccionari, perquè ajuda a posar focus, que a més està molt demandat, precisament pels voluntaris a molts nivells, no?, perquè no sempre passa així. És igual que l'ego espiritual, no? Podríem parlar de l'ego del voluntari, no ho sé, no? Jo
sí, hi ha un ego del voluntari?
Perquè queda bé...
Sí,
sí. No, me l'acabo d'inventar,
ah, va,
no ho sé.
Jo crec
però
que
segur que sí,
n'hi ha,
eh?
Sí, n'hi ha d'exemples, sí.
Jo ajudo perquè queda bé,
correcte,
perquè està de moda, sí, perquè queda molt guai anar-me'n de no sé on, perquè així em sento important, perquè obtinc reconeixement i alimento l'ego.
I publicito constantment que faig voluntariat, també perquè
clar,
es ve, sí.
Clar, hi ha de tot en aquesta vida, hi ha de tot. I vol dir que està radicalment malament? Bueno, doncs, en molts casos no, perquè l'ajuda segurament l'està prestant, no? Però en altres casos realment diríem que és complicat, per això ja es fa formació voluntariat, no? per ser un bon voluntari, com dèiem abans, no només a nivell tècnic, i aquí és on hi ha el gran salt, que no és només a nivell tècnic, és que si jo, per exemple, ara, no, el que dèiem, seguint a l'exemple, jo me'n vaig a no sé on a fer voluntariat internacional en el grup de pobres de no sé quin lloc, i jo vaig des d'un lloc que no és la humilitat, que no és la compassió, que no és no sé què, i els tracto com si fossin inferiors a mi, i ja no és lo mismo. No sé si m'explico.
Jordi?
Sí, sí, totalment d'acord. Vull que ja tot es pot pervertir, diguéssim, no? I per tant també pot haver-hi persones que exerceixen una tasca de voluntariat d'una manera potser mal enfocada, no? Jo per això insistia també al començament que d'alguna manera el concepte aquest d'ajudar jo també el deconstruiria una mica, no? Perquè al final jo crec que és bastant bilateral, va per les dues direccions, no? Tu pots trobar una persona jove amb una persona gran que l'està fent un acompanyament, d'entrada l'està ajudant, efectivament, però de les converses, de l'experiència vital que li transmet aquesta persona gran, aquesta persona jove també està aprenent, també està obrint, no? I també d'alguna manera està enriquint el seu camí vital. O quan una persona s'implica en una realitat i fa un sacrifici molt gran, però també tot allò li obre perspectives i entén com funciona la societat, etcètera, etcètera. No? I que, per tant, jo tinc molt la sensació que sempre no ajudes, sinó que també t'estàs ajudant, també estàs entenent, també estàs veient. No? I, per tant, en aquest sentit, això també ajuda a trencar a vegades això de que sóc una bona persona, que vaig a fer un bé cap als altres, no, senzillament tu estàs fent una tasca que t'aporta i que aportes, evidentment.
Clar, aquí, sóc una bona persona que vaig a fer el bé als altres, aquí sí que ja entrem en un punt d'ego, eh? I més si, com deia, com comentaves tu, Jordi, abans, si ho anem penjant a les xarxes socials i ens anem fent fotografies.
Sí. Moltes vegades les coses més importants que fem a la vida no les compartim, no? Per tant, això ja indica que a vegades doncs algunes de les coses que més ens comouran, no?, necessàriament no són compartibles, i per tant vol dir el valor d'això.
I al mateix temps també, i estem introduint, clar, és una conversa plena de matisos i de clarobscurs com la vida mateixa, al mateix temps hi ha persones que troben el seu sentit en la vida, en majúscules, fent voluntariat.
Sí. O sigui, evidentment, quan tu planteges vaig a fer coses que poden ser petit motor per canviar, per millorar la vida del meu entorn, de la gent que m'envolta, etc., efectivament això és un estímul molt gran, no? I pot haver-hi gent que això troba una focalització molt important a l'hora de centralitzar la seva vida, no? Jo per això, i ara recordaria... em ve al cap, i això que últimament no les escolto gaire, però em ve al cap la cançó d'en Lluís Llach amb El somriure a la revolta, aquella reflexió també bidireccional en aquest sentit, no? És a dir que tu vas a fer un canvi col·lectiu, però tu també has de ser feliç, no? És a dir que si posem tot l'esforç, no?, de dir, jo vaig ajudar els altres, vaig a treballar pel col·lectiu i això m'omple moltíssim, però en el fons jo no estic gaire ple, no sé si això tampoc no és una relació gaire sana, no? I no, les persones hem d'estar més o menys bé, més o menys intentar, doncs, trobar-nos nosaltres mateixes, fer la nostra vida, i òbviament tenir aquesta dimensió de col·laborar amb el nostre entorn, intentar transformar-lo positivament, no? Però si tot ho posem en aquest accent, vol dir que potser també tenim alguna precarietat interna, personal nostra, no? Que també ha de ser capaç de satisfer-se més enllà d'aquest factor col·lectiu.
La importància del treball personal, efectivament, i de l'autoconeixement. En aquest programa, com molt bé sap la Cris Bolívar, i ara aquí apunto pregunto a la psicòloga, molts psicòlegs i psicòlogues al llarg dels anys han dit i repetit, referint-se a persones que ho estaven passant molt malament, que no es veien amb cor de tirar endavant, i doncs suggerien la possibilitat que s'aboquessin als altres, que intentessin ajudar, donar alguna cosa al seu entorn, a la comunitat, a la família, al barri, al país, el que vulguin. Però aquestes persones normalment els diuen, és que jo no em veig amb cor de donar res, no? Perquè estic buit, estic buida, no em veig amb cor. I la rèplica sempre és la mateixa, sí, sí que pots donar, encara que no t'ho sembli, i això et farà bé. Ho subscrius, Cris?
Sí, totalment. Mira, hi ha una de les metacompetències, que és un neologisme nostre, és el neolideratge, que és aquesta capacitat d'influir a favor de la transformació social, evolutiva i el bé comú, generant equilibri entre la riquesa econòmica, el benestar de tots els éssers, és a dir, que no és només perquè hi ha un guany econòmic, sinó perquè realment hi ha un impacte positiu, i amb capacitat d'inspirar altres persones perquè siguin també neolíders. Aleshores, en aquests contextes, a vegades, no, un diria, però és que jo no tinc influència, però és que jo no puc oferir res, no, com dius tu. És que no importa, és que pel simple fet de ser un ser humà, tens influència, sempre hi ha un impacte amb alguna altra persona. Tots som neolíders. El tema és si en fem ús o no, sí? Però tenir consciència de lo que és aquesta capacitat d'influir per la transformació social evolutiva i que pots influir en els altres perquè a la mateixa vegada també ho siguin, quan un posa focus en coses d'aquestes, és més fàcil dir, vale, venga, no, som-hi. I a més, quan entres a fer espais de voluntariat i et fiques en l'entorn, es va impregnant tot això. O sigui, per exemple, neolideratge és una competència, una metacompetència central, perquè si té un pes específic al voluntariat és precisament en aquesta transformació social evolutiva.
I l'amor en Bach, què vol dir?
Sí, l'amor en Bach també és un neologisme nostre, que és la fusió entre amor i humor. És, el definim com un estat de desdramatització, de joc, d'alegria, perquè un està des de l'autenticitat, que és una altra metacompetència, no? I l'acceptació de si mateix i de la vida. És a dir, no és un todo me da igual, jajajiji, o soc irònic, o no sé quines coses, no? Sinó que és prendre consciència de que el que és, i ho podem prendre des d'un lloc on puguem fluir amb això, sense entrar en drama, en estrès, en depressió, en crisi, encara que la situació pugui ser horrorosa, sí? Però m'ho puc viure des d'un lloc on poder, pues això, no? Estar des de la presència, des de la serenitat, des de l'amor, des de... perquè tot i que sigui molt dramàtica, no? Podríem dir la situació, sempre hi ha marge per veure-ho des d'un lloc on puguem acceptar-ho per poder transformar.
Sí, m'estic imaginant ara també, per exemple, un metge cirurgià o una metgessa fent una operació molt delicada, com també haurien d'estar reconnectats, reconnectades amb el seu centre, i no dramatitzar la situació, perquè si no, malament rai.
Crec que les metacompetències és el que hauríem d'aspirar tots, no? El nostre estel polar, que en diem, és cap on anar anant. No és un lloc que s'hagi d'assolir, és, com dèiem, no? Un aprenentatge al llarg de la vida. Però si posem focus, si en som conscients, és més fàcil anar a això, no? Anar... dirien els budistes, no? De ballar, no? Sacar velos d'ignorància, de confusió fonamental, per estar cada dia més connectats amb el nostre centre.
M'agafaria el tema del neolideratge que comentava la Cris, perquè em sembla que també connecta molt amb una reflexió que a vegades faig, no? Quan estem parlant de problemes col·lectius, no? De situacions d'injustícia, de guerres, del món, no? De com està organitzat, a vegades les persones tendeixen a pensar, ostres, davant d'això no tinc capacitat, no? Jo crec que sí que tenim capacitat d'intervenció i de mobilització per canviar les coses, però també poso l'accent en això que deia la Cris, no? Que al final en el nostre entorn més immediat tu potser et pots sentir molt lluny de com incidir en la realitat global, però en el teu entorn immediat pots fer moltes coses que d'alguna manera marquen camí, concreten valors, possibiliten opcions, no? I això a vegades, que com que sembla molt proper, molt immediat, molt quotidià, sembla que no li donem valor, però en el fons en té, perquè no és el mateix tractar les persones d'una manera que de l'altra, tenir un espai de diàleg o no, escoltar o no, són coses petites, però que en el fons estan d'alguna manera construint realitat social diferenciada, no? I això té molta importància, i sobre això sí que som totalment amos. Sobre la realitat política global és més difícil, però sobre allò que fem al nostre entorn som totalment autors i autores del que estem fent, i per tant podem incidir.
Cris?
Sí, totalment d'acord. Totalment d'acord. I ja, relacionat amb això, hem parlat de la humilitat, que potser la podríem definir, no?, perquè també són paraules aquestes que es fan servir moltíssim, però la càrrega de significat pot ser molt diferent, no? Que tindria que veure amb aquesta acceptació del jo en el moment actual de procés, no? Amb una consciència d'estar en un pla d'igualtat amb tots els éssers. I quan dic tots els éssers, vull dir no només humans, formigues incloses, vull dir... Val. I des d'aquí, si tenim present aquesta humilitat, potser és més fàcil d'entendre un altre neologisme nostre, que és la nadietat, que és aquesta qualitat de ser ningú, que és un total desafiament pel jo, i al mateix temps ens permet estar des d'aquest ser essencial, transcendint la falsa identitat, sí, del nostre ego. És a dir, és com estar des d'un lloc on no em dono tanta importància, no tot gira al voltant meu, sí? Molt relacionat amb la humilitat de soc el que soc aquí i ara, soc amb completitud, amb potència. Potser ara no puc expressar tot el meu ser, no passa res, sí? Expreso i soc com soc aquí i ara, sense drama, sent el que soc, i no per això soc ni menys ni més. No soc tan important. A vegades ens donem tanta importància, ens fem massa cas, inclús, no? És com... Deixem fluir tot això una mica, relax, per poder estar amb els altres des d'una equitat.
D'alguna manera, Cris, el que vosaltres proposeu és créixer fent voluntariat amb una base, en primer lloc, d'autoconeixement i que connecta també amb l'espiritualitat.
I d'amor, exacte. Espiritualitat és una altra de les metacompetències que diríem seria la que ho abarcaria tot, és la que donaria el sentit a tot el que estem dient. Entenent espiritualitat, una altra vegada, no com algo que tingui que veure amb la religió o amb alguna creença, no. Espiritualitat entesa com a completitud, com ser tot allò que pots ser, desenvolupar el teu potencial, harmonitzar-te, no... que no hi hagi tanta lluita interna. Més lluita interna tenim, més lluita tenim amb els altres. I, per tant, més confrontació, més dificultat per entendre, més imposar inclús la nostra manera d'ajudar, etcètera.
Hi hauria una gran pregunta que m'agradaria fer-li a en Jordi en la recta final d'aquesta conversa, que és fins a quin punt es pot fer el bé als altres, al nostre entorn, a la comunitat, tenint molta lluita interna.
Sí, bueno, jo crec que una mica de lluita interna sempre tenim, no? I sempre és inevitable, però està clar que d'alguna manera si no estem, no tenim un punt d'equilibri, una mica d'estabilitat, una mica de reconeixement, difícilment podem anar fora a construir moltes coses, no? És a dir que jo crec que sí que per construir cap enfora necessites una mica de construcció interna, diguéssim, no? En aquest sentit, i una mica de solidesa, una mica de punt d'equilibri. Però tal vegada també, com a vegades estem dient, no? la bidireccionalitat també és plena, no? És a dir, en la mesura que surts a fora, també això et fa replantejar coses de dintre, no? Jo crec que aquesta perspectiva d'estar oberts a altres mirades que ens puguin redefinir, penso que això és molt important, i això en la mesura que fas coses i que estàs compartint espais i realitats i projectes, això et pot passar moltíssim si estàs obert, si estàs, diguéssim, amatent, no?, aquestes coses. I per tant, de la mateixa manera que tots i totes recordem, no?, que a partir de certes experiències hem anat ampliant la nostra mirada sobre les coses i sobre nosaltres mateixos, doncs a l'hora de compartir projectes de militar, de fer voluntariat, de fer activisme, també això ens pot passar, no? Que això ens permet coses que més enllà del fet social o polític també ens acaben ressonant cap a dintre i ens fan replantejar molts elements, no? O sigui que jo, per exemple, a través de situacions de conflicte he vist com moltes persones, jo mateix, no?, doncs hem tornat cap a dintre, no?, i hem remirat coses, hem reelaborat coses, no?, i que, per tant, a partir d'un fet social hem acabat fent una reflexió personal, no?, i això també té molt valor.
Molt interessant. I què en penses de la etiqueta amics-enemics? O de, per exemple, lluitar contra un col·lectiu, una causa, més que a favor, no? Mm. Per exemple, jo me'n recordo, i he participat en manifestacions multitudinàries contra la guerra, i llavors al final dels anys m'he preguntat, no hauria estat millor fer la mateixa manifestació, però a favor del que sigui, de no sé què, però no contra.
Jo crec que a vegades...
Ho dic perquè des d'un punt de vista, i amb això acabo, des d'un punt de vista espiritual, diguem-ne, el que estem fent és, quan fem alguna cosa en contra de, i amb la millor intenció, el que estem fent és reforçant-ho.
Jo crec que a vegades segurament en el món actual no hi ha alternativa en alguns moments puntuals a estar en contra de coses, però efectivament estic molt d'acord en posar l'accent en la part de construcció, i això connecta molt amb la reflexió i la pràctica de la no violència, no? Que és una perspectiva que precisament posa l'accent en una mirada completa, en veure fins i tot com persones de les quals discrepem moltíssim i ens confrontem podem juntes construir futurs millors, no? I que, per tant, en aquest sentit, sense eludir la lluita ni el desafiament, el compromís, etc., posa l'accent en que, al final, les coses s'han de reunificar d'alguna manera, no? Les persones s'han de retrobar, i així és l'única manera de construir un futur plegades, no? I, per tant, en aquest sentit, jo penso que els principis de la pràctica de la no-violència intento que m'acompanyin, perquè crec que és una bona manera de plantejar com situar-nos en aquest món, com intentar transformar-lo, i com no perdre la deshumanització pel camí, no?
Cris, què en penses del fet d'anar a la contra del que sigui?
Sí, clar, per una banda podem fer el joc, no? Igual que anem a la contra, podem anar a favor. Al final, si estem propiciant dualitat, doncs no anem cap a l'harmonia, no? Anem una altra vegada cap a dos blocs. Pots estar a favor d'un o contra de l'altre, però no deixen de ser dos blocs enfrontats, no? O dos mirades, o dos principis, o tot el que sigui, no? I pot ser, en principi, com dèiem abans, no? Racionalment molt ben argumentat. Des de l'Holocausto, que estava superben argumentat, no? Científicament inclús, o la Guerra Santa, no ho sé, o sigui, tenim exemples per avorrir, no? Els éssers humans de les bestieses que fem.
Putin argumenta molt bé la guerra a Ucraïna.
Per exemple, no? Si és que arguments no en faltaran mai, no? Ni d'uns ni dels altres. Per tant, jo crec que el tema és, com deia ara el Jordi, no? Són espais de no dualitat, són espais d'integració, són espais de diàleg, on precisament el que es tracta és de sortir de que tu eres el bueno, tu eres el malo. Sinó que aquí no hi ha ni bons ni dolents, tothom té les seves raons. El tema és com ens posem d'acord, perquè segurament ens necessitem. Clar, tornem a estar a situacions complicades, no? Com deies tu, ojalà fos tot tan fàcil, no? Sí, això està molt bé, però si l'altre no et vol escoltar i quan vas a parlar amb ell i et dispara, doncs què hem de fer, no? Òbviament, no? Òbviament. Per tant, potser no cal portar-ho a extrems ara mateix. Si estiguéssim parlant amb algú que té influència sobre això, que és un diplomàtic, que no sé què, doncs segurament estarà molt bé, no?, que es plantegi aquestes coses, però si som nosaltres, no?, que estem aquí a peu de carrer, posem-ho en altres circumstàncies, quan embarallo la comunitat de veïns, o quan, no? Perquè, per exemple, comunitat de veïns són càrrecs que moltes vegades són des del voluntariat, clar que hi ha uns certs interessos, no? Però hi ha moltes coses que fem bastant altruísticament en el nostre dia a dia que també hi podem entrar amb tot això amb moltíssima facilitat. Doncs prendre consciència de que d'aquest nivell de, com diríem, de que tots estem enredats en els nostres mons. Tots ho veiem a la nostra manera, des de les nostres raons. Aleshores, seguir des d'aquí difícilment ens porta a ningun lloc, no? Això de voler tenir raó i coses per l'estil. És sortir d'aquí, i per sortir d'aquí s'ha d'estar des d'un altre lloc, amb un mateix, i aquest és el repte. I crec que l'espai de voluntariat, donat que no hi ha res teòricament, no?, que hagis d'obtenir materialment o amb algun benefici, no?, sinó que ho fas realment des de l'altruisme, això seria l'òptim, doncs és més fàcil que visquis totes aquestes experiències. No sé si... perquè sí, no és perquè te paguen, no és perquè és la teva tasca, sinó perquè tu pots decidir no ser-hi i no passaria res, no?
Molt interessant aquesta reflexió que engloba tot final de la Cris Bolívar. Per acabar, Jordi Armadan, sobre aquesta importància de l'altruisme, eh? L'acció voluntària, tens alguna cosa a afegir-hi?
Bueno, és que de fet jo penso que a vegades hi ha una certa confusió perquè acabem pensant que fem les coses més per interessos de les que realment fem, no? Al final les coses més importants de la nostra vida no tenen a veure amb interessos, sinó que tenen a veure amb desitjos, amb ganes de gaudir i de ser feliç i de compartir, no? I d'alguna manera la implicació social seria continuar aquesta faceta, no? O sigui, també anar al món, diguéssim, no intentar treure'ns, sinó aportar i intentar ser feliç i entendre que per ser feliç jo necessitem que el meu entorn i la gent que ens envolta també siguin feliços, no? I per tant, està connectat, jo penso, al final, el benestar personal amb el benestar col·lectiu i d'alguna manera pretendre ser feliços nosaltres si al nostre voltant tot és un desastre, jo penso que és impracticable, i pretendre que tot funcioni bé si jo estic fatal, doncs tampoc, no? I per tant, d'alguna manera hem de cuidar les dues coses, no? La persona i tot el que ens envolta. I per tant, en aquest sentit, jo diria que l'altruisme també podria ser entès com un egoisme sensat, no? És a dir, sensatament una persona egoista també hauria d'acabar entenent que perquè la seva satisfacció sigui plena, l'entorn i la societat també ha d'estar bé, no?
És en Jordi Armadans. El seu últim llibre és Pau, el valor de la vida als nostres dies, publicat per Ara Llibres l'any passat. No pares de fer presentacions arreu del país i també fins i tot t'he vist en un club de lectura. Gràcies, Jordi, per haver vingut a l'Ofici de Viure i pel teu llibre.
Gràcies a vosaltres. Sí.
Gràcies també a la Cris Bolívar. Adrecem a l'audiència que hi estigui interessada al Diccionari de Competències i Metacompetències de l'Acció Voluntària de la Generalitat. Oi, Cris?
Exactament, és públic ja, ho poden trobar a la web de la Generalitat, i si es faci voluntariat o no, és igualment potent perquè un es familiaritzi amb tot això.
Moltes gràcies.
Per la seva vida quotidiana.
Gràcies, Cris. Bona tornada des del Japó.
Gràcies a vosaltres i gràcies, Jordi.
De quins instants, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, a l'Ofici de Viure, que acaba de venir d'un viatge llarg. Benvingut, ben retrobat,
Sergi. Gràcies, Gaspar, gràcies.
I ens volia parlar de l'espiritualitat al món a partir també d'un tast de la teva experiència.
Sí, he estat pel Nepal, he estat per Tailàndia, he estat a Singapur, a diferents llocs dels països, i he pogut veure diferents propostes del que pressuposadament és l'espiritualitat, entesa des de la cultura. Però quan t'hi apropes una mica, et dones compte de que totes tenen una característica en comú. I és que totes es pensen que aquella forma d'espiritualitat és la bona, és l'espiritual. I això ja et comença a donar que sospitar quan vas canviant i vas veient que és el denominador comú. Aleshores, quan t'introdueixes una miqueta més i et poses a sentir profundament, et dones compte també que la majoria d'elles, i parlo dels sistemes institucionals, no de les persones que ho practiquen, perquè això és, cadascú és molt individual, no? Cadascú sap com viu allò. Però com a proposta institucionalitzada, hi ha una mancança molt profunda d'autoindagació, d'autodescobriment, d'aprendre a sentir l'essència de la vida, d'aprendre a descobrir l'existencialitat i gaudir-la, el fet d'existeixo i gaudir de la forma en la que manifesto la meva pròpia existència. Això he vist la carença, no he vist que es proposi. El que es proposa és un fet ja tancat, és a dir, una perspectiva que és aquesta, a la que tu t'hi has de submergir i acatar i practicar-la. Però no hi ha una apertura a una transformació interna. I això també ho he vist. Recordo, per exemple, vaig passar un momentet a l'Índia, estar a Srinagar, i escoltar de matinada que començaven a cantar els càntics musulmans, i com allò es feia dins d'un marc cultural. Jo estava incrustat ja, estava allà, és inherent al llenguatge cultural, i no ens donem compte que quan nosaltres fem això també a la nostra pròpia vida, estem fent un ritual que no té creativitat, que no té llum, que el fem perquè s'ha fet, que el fem perquè ens han dit que no el deixem de fer per si a casa el deixem de fer i passa. Però realment l'espiritualitat és molt més genuïna, molt més profunda, i és un fet individual al final, que podem compartir, però és individual.
Sergi Torres, després efectivament d'un viatge llarg, molt llarg, m'imagino que també amb moltes anècdotes, que no sé si puc explicar la de l'aigua, que tu que dormies i l'ampolla d'aigua se't congelava.
Sí, em despertava, em llevava pel matí a l'habitació, em trobava l'ampolla d'aigua congelada, o sigui que estava per sota zero.
O sigui que amb el fred has rejuvenit encara més.
Una mica, sí, sí.
Gràcies, Sergi. Fins la setmana que ve. Una abraçada. Als oients també, una abraçada.
Despertar d'aquest malson, mon cos s'enfonsa tot al fons, que amb la guitarra i unes cançons s'escardo les parets de les presons, del dia a dia, del dia a dia, per posar-hi llum i colors, no poso un vent de les il·lusions, tresor que rau en mi, són el meu motor. Vull despertar d'aquest malson, mon cos s'enfonsa tot al fons, que amb la guitarra i unes cançons s'escardo les parets de les presons, del dia a dia, del dia a dia, per posar-hi llum, que cada dia faig el tomb als mitjons per enfilar-me dalt d'un arbre i veure el sol. Segueix allò que et manté i et mou, que la vida a poc es cou molt millor, que el temps passa i tot reneix, omple't de coratge i sempre sigues tu mateix. Per un camí ple d'esbarcers caminar, que vull equivocar-me perquè vull viure i no penedir-me, saltar-me les normes jugant i diblar-me el mal governant, imaginar que és possible ballar plegats en un sol ritme, rutina maleïda, no dono el plaer descansar-me, cap moment que improviso sempre sobre un paper i així escapar-me, que m'amago troma tots i vens a buscar-me i salto cada obstacle, que tinc l'aire que manté suspès com a planeta que penja del firmament. Segueix allò que et manté i et mou, que la vida a poc es cou molt millor, que el temps passa i tot reneix, omple't de coratge i sempre sigues tu mateix. Segueix allò que et manté i et mou, que la vida a poc es cou molt millor, que el temps passa i tot reneix, omple't de coratge i sempre sigues tu mateix.